Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La desescalada avança a Sabadell a partir de dilluns que ve. La ciutat entrarà en fase 2, com també ho farà la resta de l'àrea metropolitana i Lleida. Tot plegat, mentre el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu ja faran el salt cap a la fase 3. En tot cas, és a partir d'aquesta fase en què es produiran obertures tan esperades com les de les escoles, que estan envoltades de polèmica perquè els sindicats CGT i Comissions Obreres consideren que s'ha planificat sense tenir en compte la seguretat de professors i alumnes. Precisament la setmana que ve, a partir de dimarts, també tornaran a funcionar els 6 mercats ambulants de la ciutat, amb totes les parades i amb canvis de distribució. Ho ha anunciat a Ràdio Sabadell la portaveu dels marxants, Núria Castillo.
El dia 9 s'han parlat de tots els mercats en general. Alguns tenen una geografia complexa, per dir-ho d'alguna manera, perquè havíem d'esponjar-nos per tal de complir totes les mesures de seguretat sanitàries. I llavors hi ha alguns que són més complicats. Però tot i així, estem col·laborant per les dues parts, tant l'Ajuntament com els paradistes, per poder per fi muntar tots junts i tots alhora.
Els serrells de l'acord entre els marxants i l'Ajuntament es tancaran demà en una reunió telemàtica. I enmig de la desescalada són moltes les entitats que aprofiten per sortir al carrer, sobretot per fer reivindicacions. Avui és el torn de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, que a aquesta hora organitza un acte d'homenatge a les víctimes del coronavirus a la plaça Doctor Robert. Al llarg del Notícies Vespre d'avui connectarem per saber com s'està vivint. I en esports, el Sabadell podria no jugar al playoff express d'ascens a segona divisió a Múrcia, tot i que la regió era la seu de les eliminatòries. La Federació Espanyola ha decidit descartar-la per motius econòmics. Amb tot, les Rozas sona com a candidata per acollir el play-off. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus, temperatures que es mantenen baixes com els últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana. Hi haurà sol, hi haurà pluja. Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí assolellat, amb només alguns núvols alts i mitjans a les comarques del nord-est, hores d'ara el cel es presenta força asserenat, però creixen algunes nuvolades cap al nord-est, que serà aquí durant aquesta tarda on existeix la possibilitat d'algun ruixat local i feble, sobretot cap a punts del Pirineu Oriental. Amb una temperatura màxima, això sí, que puja entre lleugerament i moderadament respecte la que assolíem durant la jornada d'ahir, amb un vent que gira ja al punts del litoral, a sud i oest amb algun cop fort, es manté el component oest a la resta de la meitat oest i la tramuntana al nord de l'Empordà. De cara a demà, matí de sol, tarda amb increment dels núvols i xàfecs que afectaran sobretot a zones del terç oest, del Pirineu i Prepirineu i de manera més local a altres zones de muntanya, amb una temperatura màxima que encara pujarà una miqueta més. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació igualment tranquil·la que la mateixa hora que hem trobat la resta de dies. Sí que trobem controls de mobilitat habituals en aquest estat d'alarma, però no hi ha cap mena d'incidència ni control a les vies més properes a Sabadell. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Sabadell passarà dilluns a la fase 2 de la desescalada. Així ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa d'aquest migdia. D'aquesta manera, les regions sanitàries de Barcelona i de Lleida fan un pas més cap a la nova normalitat i entren en aquesta nova fase, mentre que les regions de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu avançaran dilluns cap a la fase 3 ja. Així doncs, Sabadell fa un pas més cap a la nova normalitat, una notícia que evidencia, juntament amb les dades de l'Hospital Taulí, que la pandèmia a la ciutat segueix una tendència a la baixa. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una desescalada que l'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, veu amb molts bons ulls. Ferrés s'ha mostrat orgullosa sobre com la ciutat i, sobretot, la ciutadania estan gestionant aquesta desescalada. L'alcaldessa anima els sabadellencs a seguir respectant les normes sanitàries per poder entrar com abans millor en aquesta nova normalitat.
L'activitat ha respost molt bé, amb grans trets jo crec que la gent ho estem fent bé. Jo aquests dies em passejo molt per tota la ciutat i, per exemple, el tema de la mascareta, a grans trets sempre hi ha excepcions, eh? I sempre em trobo algun veí que em diu aquell no hi va, dic, bueno, sí, dic, però hem d'entre tots també mirar què és el que passa, no? Perquè de vegades també és veritat que hi ha gent que no la pot portar per temes doncs, d'al·lèrgies o per temes doncs, d'enfermetats que tenen, no? Però jo crec que grans trets això s'està fent.
La mateixa alcaldessa ja ha avançat que si l'evolució de la pandèmia segueix a bon ritme, com fins ara, de cara a l'estiu es podrien obrir molts equipaments municipals de la ciutat.
Que al mes d'estiu els centres cívics estiguin oberts i poder també doncs, començar a programar alguna cosa de teatre amb un format molt diferent del que estem acostumats, també, que evidentment és amb aforaments molt limitats, amb distàncies de seguretat.
Dilluns, doncs, Sabadell passarà a la fase 2 d'aquest desconfinament, però què canvia respecte a la situació actual? Les trobades entre amics o familiars s'amplien de número.
Sí, tant al carrer com als domicilis es podrà quedar amb grups de fins a 15 persones. A l'hora de passejar s'eliminen les franges horàries tant per caminar com per fer esport, exceptuant pels grups de risc.
Les residències i els centres de dia podran rebre visites.
Els familiars podran visitar residències i centres de dia o habitatges tutelats, això sí, només en cas que aquests centres estiguin lliures de Covid.
Els establiments comercials podran obrir sense límit de superfície ni tampoc amb necessitat de cita prèvia.
L'aforament, però, continua sent limitat a un 40% de la seva capacitat. En aquesta fase 2, els centres comercials entren en funcionament. Podran obrir amb un 30% de capacitat a les zones comunes i un 40% als locals comercials. Restaurants i bars ja podran atendre clients en el seu interior amb restriccions d'aforament, mentre que els hotels ja podran obrir les zones comunes amb límits d'aforament en un 30%.
I la cultura també es reactiva en aquesta nova fase. Cinemes, teatres i auditoris tornen a obrir.
Ho faran amb una restricció d'aforament del 30% i els espectadors s'hauran de seure en butaques preassignades. Per últim, les vetlles i enterraments amplien el nombre d'assistents, 15 si són en espais tancats i 25 en espais públics. Pel que fa als casaments, aquests es podran celebrar amb una limitació de 100 persones a l'aire lliure i una cinquantena si se celebren en una sala.
I precisament el Corte Inglés de Sabadell obre aquest dilluns que ve tota la seva superfície comercial, però amb aforament limitat i ús obligatori de guants i de mascaretes. Un cop assolida aquesta fase 2 de la desescalada, l'empresa ha anunciat la reobertura en un comunicat aquesta tarda en què explica que també incorporarà mesures addicionals de seguretat i d'higiene, com ara la desinfecció dels productes després de provar-se'ls, també de les perxes o la destrucció de les bosses utilitzades per a devolucions. Els provadors es mantindran les distàncies de seguretat i es controlarà l'entrada als mateixos. I precisament la fase 2 de la desescalada també implica que tots els centres educatius poden tornar a obrir i rebre alumnes, això sí, amb unes ràtios per aula molt baixes. Els sindicats CGT i Comissions Obreres s'oposen a aquesta reobertura i denuncien que el personal educatiu no compta amb protocols per fer front a les noves mesures de seguretat. Albert Llarguer, sindicalista de la secció d'ensenyament de Comissions Obreres, ha explicat a Ràdio Sabadell que el Comitè de Seguretat i Salut del Vallès Occidental tot just s'ha reunit avui per avaluar com serà aquesta tornada a les aules.
Nosaltres havíem sol·licitat, és una cosa de sentit comú, reunió del Comitè de Seguretat i Salut. Doncs el Comitè de Seguretat i Salut no ens donaven hora per reunir-nos fins al dia 20 de juny, és a dir, quan ja s'havia hagut de fer aquest retorn. I fins ara, és a dir, ara que estem parlant, ara mateix està reunit el Comitè de Seguretat i Salut, però perquè hem estat trucant a la porta i empipant, parlant de manera clara a la Conselleria perquè es fes aquesta reunió. A algú li sembla normal que un Comitè de Seguretat i Salut no es reuneixi abans de l'obertura de les escoles?
Tant Llarguers com també Luis González, delegat d'Educació de la CGT, es mostren indignats sobre com s'ha gestionat la tornada als centres escolars. Una mala gestió que, segons González, s'ha vist reflexada en la poca afluència d'alumnes que es preveu aquest juny a les escoles.
Bueno, han estat les pròpies famílies les que han vist que no hi ha gaire necessitat de reobrir l'escola 10 dies ara mateix.
Els dos sindicalistes han coincidit en afirmar que hauria sigut més prudent obrir directament al setembre, tot i que defensen ser conscients de la necessitat social que hi ha darrere de l'obertura dels centres aquest mes de juny. I Sabadell recuperarà els seus 6 mercats ambulants a partir de dimarts que ve. Aquest és l'acord al qual han arribat els marxants i l'Ajuntament, que han dissenyat de forma conjunta un retorn amb totes les parades i no només una part com estava previst en un inici. Per fer-ho possible, els mercats ocuparan més carrers de l'habitual, permetent així augmentar la distància entre parades. Núria Castillo, és portaveu dels marxants.
No serà tal com el coneixem fins ara, el mercat, d'ubicació, sobretot. O sigui, bueno, d'ubicació i d'estructura, perquè, clar, tenim que adaptar-nos a les mesures sanitàries.
Llavors ens trobareu a tots al mercat normalment, però a lo millor ubicant-nos en altres carrers. Però la zona, això l'Ajuntament s'ha compromès a fer una bona difusió de lo que serà la nova, les noves estructures i que es trobareu per la ciutat.
Aquesta distribució dels mercats també tindrà implicacions en la mobilitat, ja que hi haurà més vies tallades al trànsit i on no es podrà aparcar el dia de mercat. A banda d'un augment de la distància entre parades, els mercats ambulants de la ciutat també incorporaran altres mesures de seguretat, com la presència de gels hidroalcohòlics i una paperera amb pedal a cada negoci, a més de l'ús de mascareta. Tot i això, Castillo confia que els sabadellencs respondran positivament.
Penso que ens pot sorprendre a positiu, o sigui, pensem que la gent té ganes, o sigui, volem pensar que la gent té ganes de vindre al mercat i de comprar, perquè Sabadell és una ciutat referent en mercats, vull dir, a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya. Ninguna altra ciutat té 6 mercats a la setmana. Vull dir, la gent de Sabadell estima els mercats i jo penso que és, bueno, que clar, les primeres setmanes a lo millor doncs costa una mica o impacta, però pel que sé d'altres companys que ja han començat a treballar en altres ciutats, sí, la gent li agrada venir als mercats.
Encara queden alguns detalls per definir que s'abordaran demà en una reunió telemàtica entre marxants i Ajuntament. Entre aquestes qüestions hi ha la definició del mercat de la zona hermètica, ja que una part d'aquesta es troba al terme municipal de Sant Quirze, municipi que encara no es planteja autoritzar els mercats ambulants. I avui ja s'ha pogut tornar a demanar i retornar llibres a les biblioteques de Sabadell mitjançant el sistema de cita prèvia. La reobertura progressiva d'aquests equipaments constarà de 5 etapes, arribant a la normalitat total al setembre, si no hi ha repunts de contagi de la Covid-19 i si els governs no diuen el contrari, a mesura que avancin les fases de la desescalada. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, ha dit que l'activitat a les biblioteques ha hagut d'esperar fins que ha quedat llest un mecanisme per aïllar els llibres retornats, que es posen en quarantena.
Es posen en quarantena, i per tant que estan 14 dies els llibres parats, doncs realment per evitar qualsevol risc de contagi. És veritat que això és un dels temes polèmics, a mi si em diguéssiu què és el que sabem sobre això, doncs no hi ha acord amb la comunitat científica, algú diu perquè s'ha de tenir en compte doncs, les condicions d'humitat, les condicions, el tipus de material, la temperatura, i per tant doncs, encara no sabem prou quines són les conseqüències, no? Però com que sempre es parla d'aquests 14 dies, ens sembla que cal ser prudent.
Això ha implicat canvis també en els equips i en els sistemes de treball. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat que ha tingut en compte especialment els treballadors que són col·lectius de risc.
Hi ha un percentatge de treballadores i treballadors que ho és, d'altres maneres parla també de treballadors municipals. El que s'ha fet ha estat un sistema bastant sofisticat de control. S'han fet uns equips que treballaran de forma creuada perquè si hi hagués una infecció en un membre de l'equip i s'hagués d'allà l'equip, l'altre equip pogués continuar treballant. Les persones que són col·lectiu de risc i, per tant, no es poden incorporar ni seguint les directrius de la Diputació ni les de l'Ajuntament, evidentment, aquestes persones seguiran fent teletreball des de casa.
Pel que fa a l'ampliació de serveis respecte als que s'ofereixen des d'avui, arribarien en una segona etapa el 15 de juny.
Sobre el 15 de juny, aquí ja començaríem a tenir més serveis. Els serveis serien, hi hauria devolució de préstec de documents en cita prèvia, els usuaris no podien accedir a la col·lecció, la consulta de la sala es reservaria específicament només per obres excloses de préstec, l'espai condicionat per la consulta en sala garantiria la separació de 2 metres entre els diferents usuaris, els usuaris podran accedir a determinats espais de les biblioteques preferentment també amb cita prèvia, amb una limitació de temps màxim de l'ús, perquè justament es pugui fer rotació i pugui entrar-hi tothom.
L'ús de la mascareta serà obligatori, així com el gel abans d'entrar, i els dispositius electrònics es desinfectaran després de cada ús. La col·lecció i la sala infantil encara continuaran tancades. Cap al 29 de juny podria arribar la tercera etapa, amb accés limitat als espais, préstecs i devolucions amb carnet, 30% d'aforament permès a la sala, consulta lliure i programació d'actes limitats a 30 persones. Una capacitat que puja a 100 o al 50% en la quarta etapa amb la recuperació dels serveis al voltant del 13 de juliol. Fins al 14 de setembre, per tant, no s'entraria a l'etapa número 5, la nova normalitat. Cal consultar els horaris perquè s'han hagut d'adaptar a la Biblioteca del Sud i la del Safareig. No obriran fins més endavant.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe, radiosabadell.fm.
A aquesta hora és previst que estigui en marxa, que comenci aquest acte d'homenatge en record a les víctimes de la Covid-19 i als treballadors dels serveis essencials durant la pandèmia. La iniciativa s'està fent a la plaça Doctor Robert i està organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAU, la FAP. Pau Duran, bona tarda. Quina assistència hi ha ara mateix?
Bona tarda, Karen. Doncs ara mateix comptaria un centenar de persones aproximadament prenent distància de seguretat entre elles, amb la mascareta posada darrere de la qual endevino les cares d'alguns regidors i altres membres del consistori municipal, i en aquests moments hi ha pres la paraula el president de l'entitat, Manuel Navas, el qual ha fet un minut de silenci per recordar, a banda de les persones que han mort, també els serveis essencials que han contribuït a prestar el suport que ha sigut possible durant aquesta crisi del coronavirus. Aplaudiments ara pel president, i el que ens espera tot seguit és la lectura del manifest per part de dues persones de nom Jaume i Enric, que faran la lectura, on d'una banda volen recordar aquestes persones que ja no hi són i de l'altra fer les reivindicacions oportunes per la campanya en la qual s'inscriu aquest acte d'avui. Recordem que durant tota la setmana la Federació de Veïns està reivindicant la potenciació dels CAPs i de la sanitat pública. Tot seguit es llegiran poemes de Mario Benedetti, intervindrà la síndica municipal de Greuges, Eva Avellan, i l'acte es clourà amb unes cançons a càrrec de la soprano sabadellenca Maria Hinojosa.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Més notícies del dia quan passa un minut d'un quart de vuit. I comencem parlant de política, perquè Ciutadans reclama la reobertura del CAP Gràcia i del consultori de Poblenou, tancats des de fa més de 2 mesos i mig. El portaveu de la formació, Adrián Hernández, considera que en un moment en què els ambulatoris han de ser el primer esglaó de contenció del virus, han de comptar amb tots els recursos disponibles. Per això, Hernández creu que és imprescindible que el CatSalut programi la reobertura dels dos equipaments, així com l'ampliació de personal de la resta d'ambulatoris. Una petició que també ha traslladat a la regidora de Salut de l'Ajuntament, Sònia Sà. La Crida per Sabadell reclama al govern municipal que acceleri les actuacions programades durant el mandat anterior en matèria de territori. Des de la formació asseguren que els plans dissenyats pel quadripartit responen a les necessitats que ara, amb la desescalada, s'han posat en evidència. Entre les accions planificades en el mandat anterior hi ha l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, l'EDUCI, el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible, el Pla d'Acció per la Millora de Qualitat de l'Aire i el Pla Director de la Bicicleta. Encara en política i medi ambient, Sabadell en Comú enceta una campanya amb demandes per millorar la qualitat ambiental de la ciutat. Des de la formació reclamen més espais per a vianants a tots els barris de la ciutat, començant per convertir la Rambla en un eix cívic sense cotxes. També consideren imprescindible pacificar els entorns escolars per millorar la seguretat viària i augmentar també el nombre de carrils bici. Així mateix, també demanen mesures per reduir les emissions de CO2, una aposta decidida per al transport públic amb un augment de freqüències dels autobusos i una inversió en energies renovables. Des de Sabadell en Comú també reclamen contundència a l'hora de protegir el rodal, oposant-se a la construcció del quart cinturó. D'altra banda, l'Espai Cultura anuncia que estarà tancat fins al mes de setembre. Tot i que Sabadell avança en la desescalada, la Fundació Caixa Sabadell 1859 ha decidit mantenir tancat l'equipament del carrer Gràcia. Per contra, l'Espai Natura reobre aquest diumenge amb visites concertades de forma prèvia al Museu de la Vida al Camp. I la Llar del Llibre també ha anunciat que reprèn la seva activitat a partir de dimarts, combinant presentacions de llibres presencials i també telemàtiques. I un últim apunt, el Consell Comarcal del Vallès Occidental crearà una comissió de comerç i restauració per abordar els efectes del coronavirus en aquest sector. L'organisme ha de fer front a una realitat delicada de la comarca que queda plasmada en xifres. Fins dimecres s'havien registrat al Vallès Occidental 10.519 ERTOs, amb 92.827 afectats, 16.460 dels quals són del sector del comerç i 11.320 de l'hostaleria. En successos, desarticulat un grup criminal per haver segrestat un matrimoni de Sabadell i demanar-ne un rescat per alliberar-lo. Els fets es remunten al mes de gener passat, però la majoria de les detencions s'han efectuat fa pocs dies. Els Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació arran de la denúncia de la filla de la parella, que va informar als agents que l'estaven extorsionant a canvi de deixar anar els seus pares. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 5 persones acusades d'un delicte de segrest i un altre d'extorsió. Es tracta de 5 integrants de la banda que van segrestar el matrimoni sabadellenc per reclamar-li un deute contret per un negoci fallit de pedres precioses. La veu d'alarma de la filla de la parella va ser el punt de partida de la investigació, que en una primera fase va suposar l'alliberament de la parella de 72 anys, captiva en un domicili de Torre Romeu, on també es va poder detenir una primera persona. La segona fase de la investigació ha culminat fa pocs dies amb l'entrada simultània en domicilis de Sabadell, Castellà, Badia i un municipi de Granada, on havia fugit un dels membres del grup criminal. Els Mossos van detenir 4 persones que ja han ingressat a la presó per ordre del jutge. Tot i això, els agents mantenen l'operació oberta i no descarten més detencions.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament de Montcada i Reixac i Pimec s'han reunit amb el comitè d'empresa de Nissan a la planta vallesana per donar suport als treballadors. També han assegurat que treballaran per aconseguir que la multinacional japonesa no marxi del país i així que no se'n ressentin totes les empreses que hi treballaven de forma indirecta. Aquest migdia, l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, i el president de Pimec, al Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, s'han trobat amb els representants dels treballadors de la planta de Nissan al municipi vallesà. Campos ha assegurat que estan treballant per millorar la situació del sector de l'automoció i que defensaran els llocs de treball en risc, uns 3.000 a Catalunya, 250 només a Montcada. D'altra banda, Catalán ha destacat que el tancament dels centres de treball de Nissan afectarà de manera directa 420 empreses industrials, 380 de les quals són pimes. A més, considera fonamental la posada en marxa del programa de suport a la indústria i de la mobilitat i de l'automoció, que es va demanar fa un any al Parlament de Catalunya. Els treballadors de la multinacional els ha promès que lluitarà perquè Nissan recapaciti i no acabi tancant. És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem amb dades sanitàries perquè Sanitat registra 27.134 morts per coronavirus a Espanya, un més que ahir i 52 en l'última setmana. D'aquestes, 21 haurien mort a Castella i Lleó, 10 a Astúries i 7 a Catalunya. En relació al nombre de positius confirmats, Sanitat el xifra en 240.978, 318 més respecte del total de dijous. D'aquests, 94 corresponen a la Comunitat de Madrid, 22 a l'Aragó i 19 a Catalunya. En els últims 7 dies hi ha hagut 162 noves hospitalitzacions i 14 ingressos a l'UCI. I precisament relacionat amb aquesta qüestió, el 6% dels catalans ha generat anticossos de la Covid-19 segons la segona onada de l'estudi de seroprevalença. En concret, presenten anticossos un 6,1% de la població catalana, mentre que el conjunt de l'Estat ho fa un 5,2%. Si ens fixem en les regions, Barcelona és la demarcació amb un percentatge més alt d'anticossos generats, un 7,4%, mentre que a Tarragona només hi ha un 1,6%, a Lleida un 3,3% i a Girona un 3,1%. A l'estudi hi han participat 63.564 persones i confirma els resultats de la primera ronda amb un lleuger increment. La directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollán, ha explicat que un terç dels infectats són asimptomàtics.
Es decir, aquellos que consideramos totalmente asintomáticos, el porcentaje de personas que tienen anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 es de un 2,8%. Y con este porcentaje hemos podido estimar qué proporción de personas infectadas no presentan síntomas. Extrapolando los datos de nuestro estudio, que es absolutamente poblacional, volvemos a confirmar algo que ya vimos en la primera ronda, y es que más o menos un tercio de las personas que tienen una infección por SARS-CoV-2 no tienen síntomas.
També s'ha detectat que un 0,8% dels casos que havien donat negatiu en les primeres proves han donat positiu en anticossos en aquesta segona ronda. El Tribunal Superior de Justícia ha obert judici oral contra el conseller d'Exteriors, Bernat Soler. El també alcalde d'Agramunt és acusat d'un delicte de desobediència per l'1 d'octubre. La Fiscalia demana per Soler un any i mig d'inhabilitació per càrrec públic i una multa de 24.000 euros per desobediència. En concret, entenen que va desatendre la prohibició del Constitucional d'impedir el referèndum i que va permetre i col·laborar en la votació al municipi. I Quim Torra demanarà 15.000 milions d'euros al govern de Pedro Sánchez. Ho farà aquest diumenge en la reunió periòdica de presidents autonòmics. És l'import que calculen que es necessita per sortir de la crisi de la Covid-19. El president català ha assegurat que són uns diners fàcils d'aconseguir i ha dividit la partida en tres blocs. 5.000 milions, que és el sobrecost de la pandèmia, els 5.000 del fons europeus, 2.500 per haver augmentat el dèficit a l'1% i 2.500 més si s'autoritza a desbloquejar el superàvit dels ajuntaments. Moment ara pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Nou gir de guió al voltant de la celebració del Playoff Express d'ascens a segona divisió. Quan tot semblava indicar que la regió de Múrcia seria la seu de les eliminatòries, la Federació Espanyola ha decidit descartar aquesta via per motius econòmics. Segons informen diferents mitjans, l'ens federatiu comptava amb les instal·lacions de Pinatar Arena per encabir-hi els entrenaments dels 16 equips, però s'ha trobat amb l'entrebanc dels propietaris dels estadis de la regió que demanen una compensació econòmica pel seu ús. Ara com ara, l'opció que agafa més cost és la mateixa seu de la Federació Espanyola, les Roces. Això pot provocar que el sorteig, previst per dilluns, s'endarrereixi encara uns dies més. Un dels possibles rivals del centre d'esports a la primera ronda és el Badajoz, club del qual va aterrar Ever Pena en el mercat d'hivern. En declaracions a l'Hotel Suís, el gallec ha deixat clares les seves preferències.
Yo, sinceramente, prefiero evitarlo en todo momento. Al final es un equipo hecho a base de talonario. Al final han cogido a los que creían que eran los mejores de la categoría para intentar subir. Y bueno, la verdad que es, como decimos, es un auténtico equipo.
Mentrestant, la plantilla ja sap que dilluns podrà començar els entrenaments en grups de fins a 10 futbolistes després que Sabadell hagi passat a la fase 2 de la desescalada, un moment que Ever espera amb candeletes.
Pues la verdad que tenemos ganas ya de dejar los entrenamientos individuales, ¿no? Al final eso no es fútbol. Pero bueno, lo haremos cuando las autoridades nos lo permitan y la verdad que por nuestra parte estamos deseando poder juntarnos con nuestros compañeros.
Els jugadors arlequinats completen avui les últimes sessions individualitzades a la nova Creu Alta i tindran dues jornades de descans abans d'iniciar dilluns els primers entrenaments en grup. I a Primera Catalana, el Sabadell Nord ha fet els deures abans que arribi l'estiu. Amb les renovacions anunciades avui d'Àlex Sánchez, Luis Pajares i Pedro Pérez, la plantilla ha quedat pràcticament enllestida amb un total de 22 jugadors. L'única peça amb relativa urgència que li falta al nou entrenador dels de Can Uriac, Pablo Becerril, és la d'un porter que li faci la competència a Lluís Granado. Amb aquest estat que el tècnic es dona per satisfet per haver pogut incorporar el que havia demanat.
En la línia del que vaig comentar quan vam tancar el fitxatge nostre com a cos tècnic, que nosaltres la nostra intenció era construir entorn al que ja hi havia, perquè era, bueno, un gruix de jugadors que funcionaven, que havien donat resultat aquestes últimes temporades i, per tant, la nostra confiança en ells era plena i és, en principi, una garantia per ser competitius.
La columna vertebral de l'equip, 14 jugadors, es manté respecte a l'any passat, als quals s'hi han sumat 8 cares noves. Per contra, també s'ha produït alguna baixa, la més sensible, la de David López, que torna a marxar del club, tal com va passar l'estiu passat, en aquest cas, rumb a Castellà. Becerril n'ha explicat els motius.
Era una qüestió de compatibilitat amb altres qüestions, a temes d'horaris i d'assistència, i nosaltres, per la nostra forma de funcionar i de cara al grup, bueno, vam considerar que s'havien de posar les normes que s'havien de complir per part de tots els integrants. Hi havia una impossibilitat material per part seva, tot i la seva voluntat i la nostra, de trobar una manera de conjugar totes les situacions personals i esportives. No ha pogut ser una baixa supersensible, la que més ens ha afectat de tots els moviments de mercat que hi ha pogut haver, però havíem de decantar-nos per la gestió del grup.
El Sabadell Nord està a l'expectativa de saber quina estructura tindrà la Primera Catalana el curs que ve, una decisió que la Federació Catalana de Futbol encara té pendent de resoldre. I un últim apunt, els atletes federats de la Joventut Atlètica Sabadell viuen aquests dies una situació molt similar a la de la natació. Fins dilluns no van poder tornar a trepitjar les pistes del complex municipal de Sant Oleguer i ho van fer com la resta amb cita prèvia. En total són uns 150 atletes que s'organitzen en grups d'entre 20 i 30 i en torns d'una hora i quart, seguint les mesures de seguretat indicades. La competició està aturada des del mes de març i està previst que reprengui al setembre. Ho ha explicat el director esportiu de la JAS, Ignasi Barbarroja.
Inicialment està tot parat ja, i bueno, des del març que va començar tot això, tots els campionats que hi havia pendents, la Federació Catalana ja ens va dir que va treure un petit calendari que volen intentar fer tot al setembre. En 6 setmanes, començar el setembre, octubre més o menys, i intentar fer-ho tot, dels campionats que queden per fer, disputar-los en aquesta època.
En els últims dies, la Federació Espanyola d'Atletisme ha publicat una guia d'actuació per les competicions en què, més enllà de les mesures de seguretat i distanciament, destaca la limitació de participants en les proves de fons i de mig fons. Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 5 de juny, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.